Acabarem aquest dimarts a Islàndia amb un altre capítol, el sisè, em sembla, ja, en punt sí, bona tarda. Setè? Setè, eh? Ja pots parlar, eh? Vull dir, al principi el micro és teu, pots dir el que vulguis, eh? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta secció Codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, i que a partir d'un obituari anònim d'una persona que ha tingut una mort inesperada, doncs ens acostes també a un tipus de mort, no? En aquest cas, avui em sembla que toca una mort molt habitual, que són els accidents de trànsit, eh?
Exacte, una mort molt habitual, de la que en parlem molt, però en parlem poc, que té interès i té desinterès al mateix temps. Avui el dedicarem a en Josep Boan Rosanes, de 20 anys. En Josep Boan, pels amics, va ser un nen esperat perquè els seus pares volien un germà per la seva filla Berta. La mare, la Maria Pilar Rosanes, va saber que estava embarassada per la calor i les pudors que va notar durant unes festes de Sants a Barcelona, al barri on encara viu aquesta família. Quan en Josep va néixer, el nom triat pel pare en homenatge a Josep Guardiola, doncs aquest nen es va convertir a les 3 de la matinada en l'atracció de la Clínica del Pilar de Barcelona.
De fet, vaig sentir que la comadrona li deia, cridava una infermera i li deia, no ho sé, ara m'inventaré el nom, Isabel, Isabel, vine aquí. I sento que li diu, escolta, mira'm, què mida aquest nano? Què mida aquest bebè? 56 centímetres. I comprova el pes. Sí, eh? Ho has vist, eh? Que després demà, quan vagi a esmorzar, em diran que estava adormida i que això no podia ser.
És molt, no? 56 centímetres, no?
Sí, normalment sembla...
51, no?
Sí, sí, em sembla un...
Sí, sí, per això es va convertir sí, sí, en l'atracció de la clínica. Va néixer el 18 d'abril de l'any 2000, un número rodó per la seva mare, perquè és número parell. Els imparells, segons li va dir una companya seva de feina, són punxeguts i no li agraden. En Josep va ser un nen ros, molt amorós i també presumit.
El Josep, quan el deixava al col·le, quan era petitet, i el deia, mira, ets molt, molt, molt bonic. I ho saps. No ho sabia, sempre m'estava preguntant si el Jordi era més bonic. Si... Ets molt bonic, però mira, recorda, a les dones els agraden molt els homes guapos. Però babaus, no. O sigui que ara, bonic ja ho ets. Ara quan entris a l'escola, escolta molt bé el que et digui la professora, perquè si vols trobar una dona com cal, això és el que toca.
Aquell nadó tan llarg ja feia preveure que acabaria sent, doncs, un noi alt i ben plantat de quasi 1,90 m.
De fet, jo tinc fotos que ell té 10 anys i ja fa 1,62 m, ja fa la meva alçada. Per això se'm feia també molt estrany les abraçades. Ell s'havia de jupir. I se'm feia molt rar haver d'abraçar un fill aixecant els braços així. I llavors, o el feia posar de genolls i aleshores m'arribava al pit, o jo agafava un banc i m'apujava per tenir el seu cap al meu estómac, és que si no, no té cap gràcia.
En Josep va canviar el futbol per la guitarra, va formar un grup que es diu La Fam, la família, li encantava anar al gimnàs, feia de legionari amb un grup de recreacions històriques, precisament estudiava per ser professor vocacional d'història, i tenia, doncs, molts amics, i sobretot amigues, com diu la seva mare.
Per tant, ja tenim presentat qui era en Josep Boan, en Boan, que li deien els amics, 20 anys, és un obituari anònim, per tant, sabem que alguna cosa li va passar, que té a veure amb un accident de trànsit. Quan va ser això?
Mira, en Josep es va comprar una moto, una Yamaha negra, que va batejar amb el nom de Bagheera, és la pantera negra del llibre de la selva. Ell i el seu pare, en Jesús, compartien la passió per les motos, tenien, doncs, molta complicitat en aquest sentit, també. L'agost de l'any 2020, quan sortíem, doncs, d'aquell confinament tan estricte, el pare i el fill van decidir fer un viatge de 4 dies a Galícia. Tornant, tenien previst beneir la moto d'en Josep a Santiago de Compostela, dormir a Monforte de Lemos, que és el poble d'origen del pare, i passar per Alfaro, que és on estan enterrats els avis de la mare. Tot això, doncs, abans de tornar a casa seva a Barcelona. El 9 d'agost del 2020, cap a les 2 de la tarda, la Maria Pilar, la germana també d'en Josep, eren al pis, a Barcelona. La mare era a la terrassa, havia mirat feia poc el GPS al mòbil per veure, doncs, per on anaven, tant el pare com el fill, perquè, doncs, d'alguna manera volia saber on estaven en aquell moment. I l'Odi, que és la gosseta de la família i, doncs, que estava molt vinculada amb en Josep, va tenir com una mena d'atac.
com si tingués una crisi d'ansietat, no li havia passat mai, i anava cap aquí, cap allà, i hiperventilava, i aleshores la vaig voler agafar, i és més, vaig pensar, ostres, ara se'm posarà malalta quan no hi ha el meu marit, la mare de Déu. I va sonar el telèfon i vaig sentir que la Berta parlava, i la vaig sentir cridar, no, deia no, és el meu company de vida, és el meu company de vida. I vaig pensar que parlava de la seva parella, que havia anat a Alemanya a visitar la mare.
En aquell moment la Maria Pilar necessita molta més informació.
Va pensar que ha passat, Berta, el papa, què diu? Que... Com? No. Què estàs dient? No pot ser. Deixa'm que truco al papa. Va agafar el telèfon, dic, però què passa? Què ha passat? Un accident, però oye, estate tranquil·la, que ara viene l'ambulància. Jo recordo que li vaig dir, però respira, està respirant, respira. I em va dir, sí, tranquil·la, ara viene l'ambulància.
Intenta mantenir la calma en aquell moment amb la seva filla, però doncs la situació és molt difícil.
I fins i tot li vaig dir a la Berta, no, mama, què m'ha dit això? Dic, Berta, que el papa estava nerviós. Perquè no t'ho creus. Ara sé que me'n vaig anar corrents. Abans tenia una fotografia allà dels meus avis i em vaig posar de genolls. I pensava, no pot ser, l'han d'estar protegint. I després vaig recordar que tinc una companya de... Tenia una companya de feina catòlica practicant. Mira quines coses que es fan. I la vaig trucar. I estava a la platja i li vaig dir, sisplau, resa, perquè m'acaben de dir que el Josep... ha tingut un accident, i et deixo, però resa.
Al cap de pocs minuts van trucar al timbre de la porta i van aparèixer els germans de la Maria Pilar, part de la família, i en aquell moment el món li cau a sobre.
Quan va venir la meva germana, la que va darrere meu, i caia al mar de la porta, vaig veure la meva germana, el seu marit i el seu fill, i vaig pensar, això no va bé. No va bé, i ja per la seva cara vaig començar a cridar desaforadament i deia, això sí, ho recordo, no, jo tinc dos fills. La meva germana em va fer obrir la boca i em va posar unes pastilles a la boca i, bueno, em vaig passar tres dies dormint. D'allò recordo poc.
Clar, perquè, a més, pel que has dit, en apunt sí, o sigui, la família estava separada, diguem, no? Pare i fill se n'havien anat d'excursió amb la moto a Galícia, no? I, en canvi, la mare, que és qui rep la trucada, és a Barcelona.
Exacte, és a Barcelona amb la seva filla, la germana d'en Josep. El cas és que el pare i el fill, que, com deies, eren a Galícia, tornaven de fer justament una visita a Finisterre. El conductor d'un cotxe, amb dos acompanyants, circulava per la mateixa carretera, una comarcal d'un sol carril per sentit i sense voral. Després d'una recta, va agafar una corba a 130 km per hora i va impactar contra en Josep i el va fer volar. El pare anava darrere, a una certa distància de seguretat, va veure l'accident, va haver de buscar el seu fill entre la vegetació i amb l'ànima a trossos doncs, va tornar a casa aquell mateix dia després de fer 700 km.
Bueno, aleshores recordo no sé quina hora. Que va arribar, es va posar, jo era al llit, es va posar de genolls al meu costat, em va dir, a nuestro hijo le esperaba algo terrible en esta vida, què t'has de dir, no? Perquè suposo que és l'explicació que ell va trobar o la que ell pensava que em consolaria i no té valles. I jo li vaig dir, però, i tu no te preguntes ni por qué ni isis, no hay per què és nissis.
Es van prometre que no es preguntarien justament per què havia passat, ni entrarien en els típics i si hagués tornat abans i si ens haguéssim quedat més estona a Finisterre. Tantes preguntes doncs, que xoquen contra la realitat impossible de digerir, tant que la Maria Pilar doncs, evita algunes paraules que per ella són massa dures.
Jo encara no puc assumir aquest fet. Ho sé, vull dir, hi ha una part racional del cervell que funciona, però la part emocional està absolutament bloquejada i aquesta és la que manté viva, ben anestesiada. Clar, si jo li pico aquí i la faig entendre el que ha passat, sé el que passa en aquests moments perquè els he tingut i tinc un marit i una filla, vull dir, no me la puc jugar.
I enmig de tot això, Albert, hi ha un qui, és a dir, l'individu que per ella va llançar el míssil a les seves vides un noi que viu a Galícia i que ara té 29 anys.
Només vaig picar el seu nom, pop, i em surt el seu Instagram, que estava obert. I esclar, veig unes fotos d'aniversari i dic, no, això no t'interessa, perquè no t'interessa, no t'interessa la vida d'aquest noi. Vull l'agost del 2020. I et trobes una fotografia d'ell celebrant la vida, quan la vida te da una segunda oportunitat, i vas llegint i dius, i el meu fill? On té el meu fill? I aleshores comences a mirar després, no molt, i dius, ostres, que està content, que està feliç, que no li passa res. Busques, que juga a tenis, que continua competint, que la seva vida no ha canviat en absolut. Què és això?
Un conductor que mai els ha demanat perdó i que en el judici, que es va celebrar doncs, fa poques setmanes, a finals del mes d'octubre a La Corunya, va tornar a mentir.
I el nostre homicida no se n'ha adonat. Perquè en aquests dos anys no s'ha posat mai en contacte amb nosaltres, però és que davant de judici va declarar que anava 70 per hora, que havia vist un animal que sortia de no sé on, que va continuar mentint. I quan la jutge li va dir... usted tiene algo que decir, tampoc no va dir res, cosa que li agraeixo, perquè si en aquell moment s'aixeca i em demana perdó, això és un atenuant.
La Maria Pilar, que és professora de literatura, està actualment en llicència sense sou perquè se li ha acabat la baixa, i ara doncs està volcant més que mai la seva energia per canviar dos articles del Codi Penal, són el 142 i el 379, que recullen doncs, les penes de presó per homicidi imprudent. Van de 1 a 4 anys per homicidi imprudent, que podria ser agreujat si el conductor hagués superat amb 80 quilòmetres el límit màxim d'aquesta via, que recordem era una comarcal sense voral d'un sol carril. Per tant, el que diu la llei, el que diu el Codi Penal, és que aquest home havia d'anar a 150 quilòmetres per hora perquè es considerés greu, segons la llei. La Maria Pilar escriu cada dia un enfilall de Twitter amb històries familiars, personals, d'en Josep, de la seva família, i d'alguna manera el vol recordar, no?
Hi ha judici, hi va haver judici finals d'octubre, vol dir que hi va haver sentència?
No, encara no hi ha
sentència.
Encara
no hi ha sentència, però la sentència més probable és entre 1 i 4 anys.
Això és el que preveu...
per homicidi imprudent.
L'article de...
No pot ser més greu perquè no anava 150 quilòmetres per hora, no?
No, dins d'aquesta forquilla de 1 a 4,
perfecte,
perquè li caiguin 4 anys, ha de ser considerat que és greu, perquè si considerat greu, aquest conductor hauria d'haver anat a 150 quan va embestir en Josep. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, anava a 116 quilòmetres per hora, per tant, no es donaria aquests 80 quilòmetres de més que preveu l'article del
Codi Penal. I no podria estar a la franja més alta d'aquest de 1 a 4 anys, diguem,
exacte,
no? Ja sabem que, a més, 2 anys és si no tens antecedents, 2 anys és com el límit per ingressar a presó. Una condemna de 2 anys o menys, no entres a la presó, 2 anys o més sí que hi entraries.
Exacte, justament el que va fer la Maria Pilar quan comença a escriure a Twitter és que un dels seus primers tuits va ser denunciar que fos més greu provocar aldarulls com els que vam viure a Barcelona després de la sentència del procés, per exemple, que matar algú a la carretera. I ens explicava doncs, que escriure aquests enfilalls i les respostes que rep doncs, l'ajuden a continuar.
Això també m'obliga a recordar, jo agafo les fotografies, recordo anècdotes, les apunto a les notes i no ho sé, dic, ai, l'anècdota del tren d'allò, a la nit, escric un text, busco unes fotografies per penjar, hi ha dies que els textos són divertits, hi ha dies que no poden ser divertits perquè doncs aquell dia en lloc de tenir el cor a 1.000 bocins doncs el tinc en 5.500 i aquell dia doncs no puc fer broma ni per ningú.
Publica fotos, vídeos de Josep, el pots veure doncs, des de que era un nadó fins que era més, doncs això, tenia 9 o 10 anys, adolescent... fins als 20 anys. Va recuperar 17.000 fotos i vídeos del mòbil del seu fill després de provar desenes de combinacions per descobrir la contrasenya del telèfon. La veritat és que per ella va ser com un miracle aconseguir-ho i, curiosament, l'última conversa que en Josep doncs, havia tingut a través del telèfon havia estat amb la seva xicota, l'Ània.
Això també va ser un miracle, vam poder obrir perquè vam poder endevinar entre una infinitat de combinacions de número la que era l'aniversari del seu pare. I l'últim missatge era de nit i ella li deia ves con cuidado i ell li contestava jo sempre voy con cuidado però nunca se puede saber lo que va a hacer otro. I per qui es va obrir el mòbil? Es va obrir aquí.
Clar, avui a través de la història d'en Josep ens estem acostant a persones que s'han mort en un accident de trànsit. Hem de dir que des de que va néixer en Josep fins ara les coses han canviat molt a Catalunya. Recordo unes xifres de l'any 2000 que morien 600 persones en un any a la carretera. Ara això s'ha reduït pràcticament a una tercera part, no? Sobre les 200 persones moren, que són moltíssimes igualment.
Fins i tot menys, sortosament. El que passa és que després escoltarem la Maria Pilar parlant justament de com afecta les víctimes aquest recompte que fem als mitjans, no? El cas és que 15 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes només en aquests 22 dies de mes de novembre. Són xifres alarmants. El sinistre més greu va passar divendres a Llinars del Vallès, en un xoc frontal entre un turisme i un tot terreny. Recordem, van morir dues germanes de 55 i 56 anys i la seva mare de 84, que en un primer moment havia quedat ferida crítica.
Mira, avui hi han tres esqueles a La Vanguardia, petites, consecutives, una sota l'altra, precisament d'aquestes tres persones que són de la mateixa família que van morir en aquest accident de Llinars. Si llegeixes les esqueles no ho saps, que van morir en un accident, però la mare, Concepción Avellán, 84 anys, la filla gran, Cristina Piqué Avellán, 56 anys, i la filla, la germana petita de la Cristina, la Laura Piqué Avellán, 55 anys. Avui era el funeral d'aquestes tres persones de la mateixa família mortes en un sol accident.
Tu ara has dit els seus noms, formen part d'aquesta llista de 146 persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes, això sense comptar les vies urbanes. Quan la Maria Pilar, la seva família i els amics van anar a judici a Galícia, ella justament va llegir un titular als diaris que la va fer indignar i que també, com et deia Albert, ens interpel·la com a periodistes.
En Josep no és una xifra en un telenotícies ni és un percentatge, perquè aleshores agafes un diari, 2020, accidents a Galícia, i veus... han disminuido en un 20% o en no sé qué este año, en lugar de 90 han muerto 65, y dius, ya, pero es que el meu està a la llista de los 65. Però quin titular és aquest?
Aquest jove de 20 anys tenia doncs un projecte de vida, com és lògic, i més amb la seva edat, tenia previst doncs això, continuar a reprendre la relació amb l'Ània quan tornés del viatge, la seva xicota, volia viure a Vegas, ser professor, com dèiem, d'història, tenir fills, seguia viatjant amb la moto, de fet els seus pares la van reconstruir després de la seva mort, i durant el primer any la mare no va poder veure les fotos del viatge a Galícia, i aleshores el que va fer va ser crear un grup de WhatsApp amb 150 persones, doncs família, amics, persones properes, i va començar a enviar una foto cada dia amb un missatge, com si l'escrivís en Josep.
Obria la primera foto, la penjava i deia, ja hem arribat a... com si jo fos ell. La segona, avui està núvol. I aleshores, quan va arribar l'última, que és 20 minuts abans de trobar-se amb aquell... No ho puc dir. I amb allò. Em vaig pensar, ara anem camí de Santiago de Compostela, i el vaig fer tornar a casa. La última foto tornava a casa.
A casa d'en Josep es respira la seva presència en desenes de fotos, i ell va compondre amb una amiga seva una cançó que es diu For You, que la lletra diu fins a l'infinit i més enllà.
I que és aquesta que estem escoltant ara mateix. Gràcies, Anna Ponsí.
Gràcies a vosaltres.
Una setmana més per aquestes històries. Una abraçada doncs a la família del Josep i a totes les famílies que han perdut algú en un accident de trànsit, perquè estic segur que avui aquesta història els hi ha ressonat i l'han tornat a reviure. Nosaltres tornarem demà a les 7, com sempre. Que vagi bé, bona nit.